Atac i Gol, presentat per Vicky Magí.
Benvinguts a la 35a tertúlia d'Atac i Gol. Comencem aquesta tertúlia futbolística que fem a 21 Ràdio, en la que tots els divendres a les 10 de la nit parlem del futbol d'elit i us donem també unes pinzellades de futbol ebrenc. Avui, per a comentar la jugada, estem en família. Tenim a Manolo Hierro aquí als nostres estudis. Manolo, benvingut a l'Atac i Gol.
Gràcies, bona nit.
Ha estat també nosaltres via telemàtica, via Jitsi, Pere Panicello. Pere, agraïts una setmana més de la teva col·laboració. Gràcies per estar.
No, gràcies a vosaltres i bona nit a tots.
I també ens acompanya el nostre company, ja ho sabeu, que els divendres que entra aquí cobra doble, que és Joan Bericat, perquè fa la doble funció de tertulià i també de control de so. Joan, gràcies també, contents de retrobar-te.
Bona nit, Vicky.
Bé, hem de començar i no podem ser d'una altra manera parlant d'esta Champions masculina que se celebrava el dissabte passat, dia 1 de juny, a Wembley, i este Borussia Dortmund Real Madrid, que ja sabeu que el Madrid va guanyar la 15a Copa d'Europa de la seva història en gols de Carvajal i de Vinícius. El primer que volem fer, Manolo, és felicitar-te a tu i als madridistes per la consecució d'esta 15a Copa d'Europa i, bueno, pues te volem preguntar com vas veure este partit, vas patir molt, què tal, com lo vas viure, Manolo?
Mira. Aplausos i tot, eh?
Joan, tenia preparats aplausos, eh?
Gràcies. Benvinguda a la felicitació. Llavors, bueno, el partit sí, el vaig veure a la penya amb tots els col·legues. La primera part, doncs, bueno, no, per res del món, me pensava que la cosa aniria bé. Se va rectificar la segona part. I és el que té el Madrid, que a vegades ho poden dominar, ho poden tindre acollat, però si tu no el mates, llavors ell te mata, però automàticament. Llavors, content pel títol, no pel joc de la primera part, però bueno, la segona part ja va canviar tot, va canviar el sistema, li va anar bé, i a partir d'aquí, doncs, mira els gols com van ser, Carvajal 1,70 i aquí el central 1,90 i remata. És que a vegades veus, el que passa, el que té el Madrid, que és, no saps mai per on te sortirà ni i m'haig quedat parat de veure. I després, pues, claro, pues, la errada altra vegada, que no sé què passa, que del defensa que fa un passe en horitzontal i després pues, hi ha el robo de Bellingham, Vinícius acaba de fer el gol. Aquí ja es va acabar tot. I no res, esperar que això segueixi, esperem que tinguéssim dels 7 títols que ens toca lliure l'any que ve i poguessin guanyar uns quants i a partir d'aquí pues mira, que no res, content i esperant que jo sempre demano que el Madrid jugui alguna cosa més que guanyi, que és el que jo demano. Jo vull veure un Madrid jugant a futbol de veritat i no un Madrid que com al camp del Manchester City vam estar allí que pareixíem el gratallops. Llavors tres, content, gràcies per la felicitació i que no res, seguim endavant.
Molta celebració, Manolo, no sé si ho vols viure a la penya, bueno, els companys o...
Mira, jo soc d'una manera que mai m'he veuràs en una camiseta del Madrid, jo no soc un forofo, jo soc un home que m'agrada el futbol, quan se va acabar el partit jo me'n vaig anar a casa, perquè, no sé, soc d'una... Sí que vaig estar content, però soc una persona que miro més el futbol, analitzo més el futbol, el que és el joc, que la celebració, que estic content per descomptat, però jo sempre sé el que reclamo, que el Madrid jugui alguna cosa més que guanyi. Potser soc una mica exigent, potser un altre diria en guanyar ja me conformo, però jo crec com a jugador que he sigut i entrenador, vull que un meu equip, a més de guanyar, doni sensacions de tipus Manchester City. I a partir d'aquí, doncs, bueno, i et dic, no, vaig a casa, content, i, bueno, i qui vulgui celebrar, ho respecto molt, eh? Vull dir que això és una cosa normal. Jo me'n recordo que com un fill era petit i un fill és del Barça, jo, sent del Madrid com era, m'ha de cotxe i volta per Tortosa en ell.
Això és amor de pare.
Sí,
eh?
Sí.
M'entens? Vull dir que...
Sí.
Pues ja està, i no res, ja està, i contents, i felicitar a tots els madridistes, i la celebració, ja no et digui la quantitat de gent que va anar a veure a tot, o a les Cibeles, que a tots els puestos, va ser espectacular. Són equips com Barcelona i Madrid, són equips mundialment famosos, i ara li toca al Madrid disfrutar i al Barcelona pues, li toca pues, renovar-se, aixecar-se de les cenizes que diuen, i que, no sé, jo pel que veig, me penso, tinc la sensació que la porta li està venent molt de fum a aquest entrenador.
A Flick, eh? A Hansi Flick, sí, sí, a l'alemany. Pere Panisello, com vas veure este... Conforme el Borussia anava tenint algunes ocasions i fallant-les, tothom diem, no? El Madrid arribarà i els ho clavarà, i així va ser, no? Se va repetir el guió d'altres vegades, Pere.
Sí, Vicky, bueno, la veritat és que jo no el vaig veure, el partit. No el vaig veure, no, per res, perquè a mi m'agradava veure el futbol i segur que en altres circumstàncies l'hagués vist, però hi havia una celebració a Jesús dels set cervells del 30 aniversari,
sí, sí.
I per a mi era més important això que no la final de Champions del Madrid, però bueno. Bueno, jo la veritat és de que després sí que he vist resums, he sentit declaracions, i la veritat és de que, bueno, la gent de... que opinava sobre el partit, se sincerava i deia que era la primera part, doncs, que els van perdonar, que la primera part va ser un Madrid, el que m'estava dient ara Manolo, que el Madrid estava completament desdibuixat i que s'hagués pogut decidir el partit. Però bueno, és el Madrid i és la Champions, vull dir que això jo crec que tots ho tenim molt assumit, no? Ho tenim molt assumit. I això és veritat, el futbol, i ho deia Angelotti, i tots els que fem el futbol ho sabem, que quan se perdona, després se paga. I això és una constant al futbol que sempre passa. Vull dir, no, si perdones ocasions clares, després segur que perds.
Sí, sí.
Segur que perds. Bé, una vegada el Madrid va eliminar el City, i estava clar de que la Copa la tenia molt més al seu favor, no? Perquè enguany tampoc el Bayern no estava a la mateixa altura que a 3 anys, i que, per tant, la final pareixia que tots ja la donaven per feta, però la veritat és de que jo era dels que pensava també que podia sortir, que es podia saltar la sorpresa, no? Perquè els equips alemanys, doncs, són equips que lluiten, que tenen fortalesa física, però el Madrid té una cosa que ningú guanya, que és la fortalesa mental. És confiar en ells mateixos. És lo que una mica el que deia Manolo també abans, no? Que, bueno, que saben que ja els arribarà la seva ocasió, que lluiten fins al final i que no es desmoralitzen, cosa que el Barça en això tenim molt que dependre d'aquesta fortalesa en contrast a la nostra debilitat, no? En tot i així, la veritat és de que bé, doncs vam poder celebrar la quinzena Copa d'Europa, tal com se mereix, que és la màxim, no només d'Europa, jo crec que del món, de la competició de Champions dins del món no té rivalitat en quant a la categoria que és, en tot i així, i bueno, i hem acabat una temporada i en comencem una altra, i a veure si la altra que comencem per al Barça és millor que la que hem acabat, no? En tot això, perquè, bueno, per lo menos no tindré l'esperança de que poguéssim competir, per lo menos poder competir, hi ha altres coses. Jo no sóc dels que vull vendre fum com fa el president del Barça, com fa Laporta, però sí que tenim que tindre equip per a poder competir fins al màxim, en tot i així. I per tant, bueno, lo cortés no quita lo valiente, que deia aquell. Felicitem al Madrid per la seva consecució i que una vegada més s'ha superat les seues mancances que han tingut durant la temporada, i al final, si analitzem la temporada del Madrid, jo crec que millor no pot ser, vull dir, en quant a números i en quant a títols. L'altra cosa és en quant a joc, que tots estem dient el mateix de fa dues o tres temporades,
sí,
però
reclama Manolo,
que al final els gols són els que valen, i el Madrid, sense delantecentro, sense en canvis a la plantilla, sense en uns quants lesionats, en una cosa i l'altra, se sobreposen i guanyen, i aquí no hi ha res a dir, i guanyen. I aquesta és la veritat.
Joan, com vas veure este 0-2 a favor del Madrid en aquesta final de Champions contra el Borussia Dortmund?
Jo vaig anar a la graduació d'una amiga de la meva nòvia i,
no vas veure,
I pujant vaig veure el final i vaig sentir per la ràdio la primera part, i tenia la nòvia pujant en el cotxe, també lo Movistar al costat, però la repetició de lo que diuen a la ràdio, i me ficava les mans al cap, no ho podia arribar a creure. O sigui, primer que tot, perquè té un mèrit espectacular que un equip com el Borussia, que portava uns anys així, entre cometes, desaparegut, hagués fet la temporada que ha fet aquest any, sobretot a Europa, després a la Lliga potser no tant, però estem parlant de que, jo crec que Manolo me donarà la raó, aquella primera part s'acaba 2-0 el marcador, i podria ser completament normal. O sigui, ahí tenen un palo,
sí, sí, no?
Tenen una totxola de Yemi. Però bueno, és el que diu Pepe, se perdona i després pues, pues és el que hi ha. I també no hem d'obviar que el Madrid sap jugar este torneig. Sí, sap jugar este torneig. O sigui, al igual que aquests últims anys el Barça ha sabut jugar molt bé la Lliga, quan han guanyat tantes lligues en Messi, en l'equip que fos, el Madrid este torneig lo sap, sap quan ha de jugar, sap com ha de jugar, sap el que necessita el partit, sap com aguantar-ho, i el del City va ser un exemple, i després el Bayern i després el Borussia. I no res, pues ara també, altra vegada, com deia Pere, pues, mos tocarà aguantar una miqueta i, com deia Manolo, intentar lluitar contra aquest moment tan esplèndid que viu el Madrid. No? Potser nosaltres vam viure un moment molt bonic el 2010, molt, molt dolç, ells també van tindre que aguantar-lo, després vam estar compartint una miqueta la tendència, però ara està clar que a nosaltres mos ve el moment més fotut, i fora d'obsessionar-nos, jo trobo que el que s'ha de fer és buscar un equip competitiu que treballi i no vendre fum, com diuen també els dos companys que opino exactament el mateix. O sigui, jo de la porta no em crec res, no em puc creure res, no sé ells, però jo no me crec res ja.
Lo Madrid l'última Champions va eliminar a tots els equips de la Lliga Inglesa. Enguany hem eliminat a tots els equips de la Lliga Alemana.
Sí.
Vull dir que això no és casualitat. Vull dir que a vegades és que tens sort. És que l'última Champions vas eliminar a tots els equips inglesos i aquí a tres equips alemans també els hem eliminat. Vull dir que el joc no és bonic, però és que...
No, és que no sigui bonic, és que saben a què jugar cada partit.
Competeixen, jo crec que competeixen.
Sí, exacte, competeixen molt bé i saben, entenen com s'ha de competir a la Champions. Ho entenen a la perfecció, ho entenen. Saben, es senten còmodos, se senten...
Era la seva competició,
sí,
sempre ho diem.
Sí, estan allí, ells se'ls veu a sobre se'ls nota, és una cosa que se nota. Ells estan còmodos, ells saben que aquell partit, sigui contra qui sigui, lo guanyaran i que està fet per a ells. Després a la Lliga o a la Copa, inclús, és una altra història. Però quan estan a Champions, és brutal.
De fet, està a Champions, el Madrid no ha perdut cap partit. Vull dir que des que comença hasta que ha acabat no ha perdut cap partit.
Sí, sí, i al final el campió, i per si fos poc l'alegria, Manolo Hierro, no només l'alegria que el Madrid va guanyar la quinzena, sinó que s'anunciava també una mica després el fitxatge, finalment, després de... ha sigut un culebrot molt gran, sí. molt llarg, de Kylian Mbappé.
Bueno, jo ara...
Jo crec que Manolo està agredolç. No sé per què, eh?
Sí?
No ho sé.
Ara ficarà aigua al vi dels madridistes?
Coneixent-lo? A veure.
Pareix que no sigui del Madrid, no? A vegades. Però, bueno, és un gran fitxatge. Tothom ho voldria, per descomptat, tindre a les seves files.
I més gratis.
Bueno, gratis, sí. 100 milions d'euros de...
Vale, però...
De primer de fitxatge,
Sí, però...
Més el sou.
Sí, però... Tot i això, si ho pogués qualsevol equip del món tindre'l, l'agafaria.
Sí, està clar.
Com s'actuarà este noi? Jo crec que ell ve en la mentalitat de que aquí no serà el supercrac. Jo crec que és un noi humil. Ha tingut moltes pressions per part de Macron i la part del Khelaifi. Moltes pressions que a un noi d'aquesta edat pues, lo van superar. Jo crec que vindrà aquí a treballar. Sap, avui per avui, jo crec que Mbappé, el Madrid a Mbappé no el necessita, però Mbappé al Madrid sí, per a poder ser el que... Vull dir que canvia molt. Jo crec que el Madrid seguiria sense ell, seguiria lluitant per títols. Jo crec que Mbappé ara necessita el Madrid per poder ser doncs, un votador o poder tindre guanyar la Champions. En aquest sentit, jo crec que serà un noi que treballarà, que serà humil i que sàpiga que ve a un equip on, com ell, no com ell de nivell ni de categoria, però molts pareguts en ell, que s'entendrà que si no, jo crec que si no ell no està al 100%, doncs pot ser algun partit, doncs tindrà que sentar-se, bueno, sí, o algú perigut. Jo crec que ell vindrà a treballar molt, a guanyar-se el puesto, i a partir d'aquí és un gran fitxatge. Sabeu que aquests anys jo el maleïa una mica pel sentit, però reconeixo que després d'algunes declaracions que he sentit, la pressió que va tindre aquesta noia a París va ser supertremenda, inclús lo van amenaçar de no jugar més allí a França.
Sí, sí, ell ho va dir, eh?
Uh-huh. I llavors, pues, claro, això, que, jo que no ho sé, ara que me n'entero, pues, comprenc una mica la pressió que tenia aquesta noia en 22 anys que tenia, no? I a partir d'aquí, jo crec que el Madrid, el camp que vaigui en esta plantilla, pues, a la Lliga Espanyola li donarà un plus, per descomptat, perquè, a veure, hem de ser realistes, quan anava Messi, qui anava a veure, el Barcelona anava, també anava a veure, Messi era l'icono, doncs pues ara en Madrid passarà això, i bueno, i content, i a veure com se desenvolupa, a veure quin lloc juga, de quina manera, perquè, clar, és que el Madrid l'any que ve té 7 competicions, i, clar, hi ha partits, però per a jugar tothom, crec jo. Ara sabem que pues, Ancelotti és un bon gestionador del vestuari i que tothom estarà content. Vaiga, crec jo, eh?
Uh-huh. Pere, impressiona este fitxatge d'Mbappé pel Real Madrid, ja llargament anunciat, eh? Finalment se va concretar, no? Se va fer oficial.
Sí, bé, Florentino, com sempre, s'ha sortit a la seua.
Sí, li ha costat, però al final...
Florentino li ha costat, però ja se veu que ja ho devia tindre lligat abans.
Sí.
Suposo que les pressions del president de França com del mateix equip van retrasar-ho, però la veritat és de que al final pues, se n'ha sortit. Si mirem només la part deportiva, pues bé, per al Madrid és un gran fitxatge, perquè com més bons jugadors hi ha a una plantilla, pues millor. És important la gestió del vestidor, però bueno, crec que això seria ara voler tirar vinagre, no? I voler agrair una miqueta, i sin embargo no és ara el moment, ja arribarà l'hora de poder valorar com se porta el vestuari del Madrid, perquè la veritat és de que hi haurà molts de gallets allí, en tot i així. L'altra cosa és que, bueno, el poder econòmic del Madrid és envejable. L'altra cosa és que el Madrid té unes preferències, i ja no entressem en la part deportiva només, sinó en l'altra part que ho propicia, que altres equips no tenen. I llavors això, pues, bueno, facilita que puguem fer fitxatges que altres equips no poden fer. De totes maneres, no és només bona gestió del Madrid, sinó que són algunes prebendes que les hem vist ara en l'OCAM, i que encara algunes estan al dia a dia, com lo del pàrquing i algun privilegi més que han pogut traure, que els fa que puguen disposar d'una economia molt més sanejada que la que puguen tindre altres equips. Però també hem de tindre en compte que la gestió d'altres equips no és la gestió del Madrid. I avui en dia també hi ha equips que estan patrocinats per estats, per petrodòlars, i que llavors això ja entrem aquí en una dinàmica que no és la més adequada, no? Per al futbol. Jo estic content de que la Lliga pogués ser més competitiva, de que també tinguéssim de cara a tots els equips més oportunitat de poder ingressar diners, perquè ja té la seva avançar, i per a ella això és una vegada més és pareix que sigui com un triomf per a ell, no? Quan la realitat és diferent, i bé, pues esperem que la Lliga espanyola, després de la sortida de Messi, de Cristiano i d'algunes figures, pues pugui tornar a reaparèixer com una de les millors lligues, cosa que menys, vull dir, perquè la Lliga anglesa i la Lliga alemana m'ho supera, però en molt, en tot i així. Però bueno, temps tindrem per a parlar del fitxatge d'Mbappé, i d'entrada suposo pues, que això augmenta l'eufòria dels madridistes per a, de cara a la temporada que ve, veure-se-ho encara molt millor del que ha sigut aquesta, no?
Uh-huh. Joan, com veus este fitxatge de Kylian Mbappé?
Bueno, pues, un fitxatge meravellós per al Madrid. Vull dir, estava cantat que cauria en algun moment, després de 7 anys de sessió, no? Que diem sempre, la broma. Bueno, la cosa és que ja ha arribat el fitxatge i bueno, és una prova també de diferents coses, no? Com diem ara, del sanejament que té el Madrid, que se pot permetre fitxatges com Hazard o com Jokic, o no me recordo com seria, Jovic o algo així per l'estil, que no li renten, surten malament, no recuperen molta inversió, però tot i així tenen el privilegi econòmic, no? Entre cometes, tenen la tranquil·litat de, encara així, poder anar a fitxar els jugadors que ells aposten i que ells necessiten, pues un Jude Bellingham temporada passada i ara pues Kylian Mbappé. És una demostració també, trobo jo, de com el Madrid s'està adaptant a aquest nou futbol, perquè sempre ara té una plantilla que està feta per al físic, per a córrer i per a jugar un futbol que cada vegada serà més habitual, jo trobo, no? Un futbol més, ja no, és que és el que diem sempre, ja no podem aspirar a jugar com el Barça de Guardiola o com jugava aquella època el Barça, perquè el futbol ha canviat, el futbol ja no t'ho permet i el Madrid s'ha adaptat molt bé a este futbol nou i sobretot els jugadors que té, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Rodrigo, l'Endrick, ara este que vindrà, Mbappé, té molts jugadors per l'estil, Rüdiger, Alaba, Militao, no? Courtois, que torna a ser un dels millors porters del món després de no haver jugat no sé quan una animalada de temps, i bueno, doncs dona la sensació de que al Madrid li comença a sortir tot i sobretot jo trobo que això al Barça en cert mode li pot arribar a beneficiar quan tu li tens, tu ara tens que fer que el Madrid no guanyi algo, o sigui, és així, el Madrid ara no està obligat, perquè ningú mai està obligat a guanyar-ho tot, és quasi impossible guanyar-ho tot, però el Madrid està cridat a guanyar moltíssimes coses i tu com a culer no pots permetre que guanyin certes coses, per tant, jo trobo que aquest any estarà més entretingut del que mos pensem moltíssima gent. Jo trobo que en aquests moments és quan s'ha de traure la garra, l'actitud, el caràcter i s'ha d'anar a competir totes les competicions que pugues i intentar que, pues això, que nosaltres també poguéssim arribar a millorar com a equip i poguéssim arribar a millorar com a club en lo fotuts que estem. I no res, i l'altra cosa que jo crec que no passarà però podria passar és el que diem abans, la gestió dels egos. Gràcies a Déu, bueno, gràcies a Déu no, gràcies a Déu per a ells, el Madrid té un nom molt destacat que es diu Ancelotti, que no crec que ho permeti, però podria ser perfectament que Vinicius, Rodrigo, Endrick,
molts de galls a un galliner,
és que és, la realitat és que sí, i ben com tenen, com moltes vegades han tingut alguna altra actitud, pues te pot donar a pensar que pot ser allí hi ha algun conflicte. Qui tirarà els penaltis aquesta temporada, no? Li llevaràs dos penaltis a Vinicius per donar-li un paper? Assumirà este rol? No sé, jo en qui crec que sí que no tindrà cap problema serà en Bellingham, per exemple, o en jugadors així més tranquil·lets, que són molt bons també, però jo crec que a la part de dalt ja començarà a hi haure certa competició que pot ser molt sana, com ha passat moltíssimes vegades, o pot ser més problemàtica. Dit això, jo trobo que Ancelotti ho gestionarà bé. I que quedarà una lliga bonica, més bonica que la d'estos últims anys, que donava una mica de pena. O sigui, donava una mica de pena. Vinés la pilota, la bota d'or d'aquest any de la lliga, donava una mica, no sé com explicar-ho. Messi, Suárez, Benzema i Cristiano, te en fotien 20 i pico. Així tranquil·lets, sense
esforçar-se
molt. Sí. O sigui, després uns menys, però... No creus, Manolo?
No sé, ara. Ja, això ha passat, això ha passat ja.
Això ha passat ja. Pot haver conflicte d'egos aquí, Manolo? Ancelotti, com diu Joan, ho sabrà gestionar.
Jo dic en sèrio, penso que no.
És que jo també penso que no, eh? Jo t'ho prometo que penso que no, també.
Jo penso que no, perquè la idiosincràsia d'aquest home, vull dir que entre què és Ancelotti, un entrenador que sap gestionar molt bé el vestuari, és com un pare que els que té fills, els porta tots molt ben ordenats i disciplinats. Damunt està Florentino, que segur que hi ha un jugador que fa el tonto o reclama coses, l'envia però ràpid. Vull dir que jo crec que la diferència que hi ha entre el Barcelona i el Madrid, que el senyor Piqué i altres van agafar el president al Bartomeu i el van acollar i els va treure un dineral, que són poques vergonyes, perquè se van aprofitar d'un home que no tenia ni idea de portar un club i van renovar contractes estrambòtics que no es mereixien, sent tot això tan decapitat això, jo crec que al Madrid això no passarà. Uh-huh. A veure, és el que penso jo. Per sentit este de que allí el que fa el tonto o fa es comença a que el vestuari no vagi com ha d'anar,
fora.
I el Madrid no té problema d'enviar algú en l'equip que té. Sí que diré que té un equip d'una mitja de 23 anys que té un futur tremendo a 10 anys vista, i que sí que una cosa molt important serà Ancelotti, si plega en guany, quin entrenador pot vindre per a que també això sigui igual, perquè jo crec que Ancelotti, després de la temporada que ve, jo crec que marxarà.
Sí, que marxarà?
Sí.
Uh-huh. I qui voldries que vingués?
Pues, ja ho saps tu, quin.
Qui? No, dis-me tu.
Xavi Alonso? Xavi Alonso?
Ja vaig dir-ho, que pensava que vindria ara. Ja. Uh-huh. Però jo crec que Xavi Alonso és l'adequat.
Quina locura la temporada.
Però l'era post-Ancelotti que no serà fàcil, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Pere, pot haver quin conflicte d'egos al vestuari del Madrid? Molts de galls al mateix galliner o no?
Sí, sí? És una possibilitat, és una possibilitat, i més sàpiguen el caràcter d'algun jugador. Em refereixo a Vinícius, no? Perquè Vinícius ha explotat en guany, vull dir, Vinícius s'estava fent i en guany ha sigut la consagració. Llavors, està clar, també pareixia de que podien posar al mercat algun jugador, no? El Madrid, per evitar aquesta sobrenúmero de delanters. Però, bueno, és molt important. És molt important la gestió del vestidor, i en això pues, enguany ja també s'ha vist que Ancelotti això ho porta bé. Que per cert, Ancelotti, quan el van fitxar va ser molt discutit, perquè havia sortit abans i va ser una aposta de Florentino. I està clar que una vegada més la va encertar, vull dir que era una aposta personal de Florentino, i la veritat és de que és un home que, bueno, per lo menos jo crec que dona tranquil·litat, i això és molt important. I enguany han tingut algun rifirrafe en Vinícius i en jugadors i en demés, i d'una manera o altra ho han anat amortiguant, no? En tot i així, està clar que suposo que també Mbappé, tal com deia Manolo, sap que va a un equip que ja és campió i que no és el mateix que el PSG, i que per tant tindrà que entrar en una certa humilitat, per molt que sigui el fitxatge estrella d'aquest any, no? D'aquest any. Però bueno, estem parlant d'un gran Madrid, d'un gran jugador, d'una gran plantilla, estaven dient tots, però sin embargo, Manolo és el primer que el joc no correspon tampoc a aquests grans jugadors, Vull dir que
no.
L'eficàcia, la bona defensa i l'eficàcia davant és el que defineix el Madrid, però de joc tampoc no n'han vist, no n'han vist ni aquest any a la Lliga,
a pesar
de que no han perdut cap partit a la Copa d'Europa ni el de més, però que si tu vas repassant partit per partit, pues, te'n dones compte de com han anat traient molts, no?
Claro,
i per tant, però, bueno, jo si me seguixo més que el joc i la plantilla, en aquesta fortalesa mental i en aquesta estar convençuts de que d'una manera o altra guanyaran. I això és el que per a mi tenen aquesta victòria, que això els dona moltes ales per aconseguir la victòria, no? Dentro de més. Per tant, bueno, vull dir, si ara és el que deia abans, si ara poséssim molts de problemes, diríem, mira, ara això és una vegeta sana, i el que volen és tirar aigua al vi i envinagrar-ho tot una mica, no? I no és el cas, vull dir, el fitxatge, qualsevol equip l'hagués volgut, el fitxatge és bo, a partir d'aquí serà el seu problema.
Veurem què passa, l'adaptació i l'encaix de Kylian Mbappé a la propera temporada al Real Madrid. Seguim endavant, a 21 Ràdio ens podeu escoltar en esta tertúlia d'Atac i Gol, tertúlia futbolística, tots els divendres a les 10 de la nit a 21radio.cat i al canal 34 de la TDT. Mentrestant, el Barça doncs, va confirmar l'arribada de Hansi Flick, del tècnic alemany, ja ho sabeu. Hi haurà que veure, Joan, com queden estes altes, estes baixes, a veure què. S'està parlant de que sembla que els Joaus continuaran. No sé, veurem que les properes setmanes que passen estes altes i estes baixes del Barça, no?
Bueno, jo he sentit que se volen quedar els Joaus. Comencem malament. Però bueno.
No et quedaries a cap dels dos, Joan?
Comencem malament, Vicky. Comencem fatal. No? Sí. Uns diuen adéu a Toni Kroos, no? Li diuen queda't, ei, no, tranquil, deixa la gent jove que passi, que nosaltres... Barallant-nos per a veure si ens quedem els Joaus. Això, el futbol és meravellós.
Bueno, de què parlaríem?
No ho sé, no ho sé. No. Sincerament, a mi no em desagrada el fitxatge del senyor Hansi Flick. No em desagrada, ni molt menys. Trobo que Xavi ja se li havia acabat l'hora. Trobo que necessitàvem un entrenador nou. Trobo que, pel que hi ha al mercat, està bé. És un entrenador que... inclús mos anirà bé, perquè aquest últim any s'ha estat parlant molt de Xavi, s'ha estat parlant molt de tot l'ambient i tal, però hi havia molts de partits que eren, doncs jo què sé, anaves empatat, era minut 85, hi havia una pilota dividida i ningú tenia el valor, ningú tenia els ànims, ningú tenia el coratge d'anar a matar per una pilota dividida, de lluitar fins a l'últim minut. Tothom estava decaigut. I inclús jo trobo que l'any passat va ser un desastre a tots els nivells. Inclús a actitud de jugadors també. I si s'ha de dir, se diu i no passa res. Dit això, jo espero que aquest home, en el màrqueting que mos ve de que és un comandante, pues que faci de comandante més que sigui. No? Ja que és algo que necessitem, pues que els expliqui disciplina i sobretot jo espero un bon físic cap al nou equip que vingui.
Una bona preparació física.
És el que espero d'aquest home. Si això ja no ve... Doncs mira, escolta, doncs mos han tornat a prendre el pèl. Que podria ser perfectament. És que podria ser perfectament. I ja està. I lo de que vulguin quedar els Joaus, no ho sé. És que no sé què ve. No sé què ve que vulguin quedar els Joaus. No sé què ve gastar-se tants diners. No sé quina oferta trauran. Quan tu hauries d'estar ja mirant com sortir-te'n del poder fitxar d'una vegada, del poder tornar a l'1 per 1, i tu estàs pensant en quedar-te a un del... O sigui, que Cancelo no ha fet una temporada desastrosa, però els moments que se l'ha necessitat no ha estat mai, no defensa. João Félix té un caràcter que no el permetrà triomfar mai al futbol, a l'equip que vagui. És impossible. I no perquè sigui dolent, perquè sigui mala persona, perquè odi el Barcelona, perquè sigui contra la seva voluntat. No, si estic segur que aquest xaval vol ser culer i vol viure aquí a Barcelona i vol jugar al Barça. Estic superconvençut. Però és una persona que tampoc té recels, té un ego molt gran, també molt de ratos, un paio molt simple. No sé, jo trobo que lo dels Joaus a mi personalment no em convenç i més sapiguent els diners que et podries arribar a gastar. I després, pues bueno, pues això, a resar, que surti bé este fitxatge de Hansi Flick, a resar, tant de bo que sí.
Pere, com veus esta arribada de Flick i també altes baixes, com les veus en este Barça de la propera temporada?
Bueno, ja veurem. El que deia Joan, jo subscrivixo completament. El que està clar és de que Xavi ja no podia seguir sent entrenador. El que no està gens bé és de la manera que se li va donar el finiquito després de tornar-lo a reafirmar com a entrenador. Però ara hi han sortit algunes coses que potser ens fan veure perquè Laporta ha canviat d'opinió, no? Perquè està clar que Xavi no volia els Joaos, i està clar que Lewandowski també posava en dubte.
Sí.
I que surti el president una vegada més a fer de forofo i a defensar els Joaos i dient de que el Joao Fèlix, que no ha estat ben aprofitat i que és un gran jugador i que se mereix continuar, i que Lewandowski, en el nou entrenador, pues, que seguirà fent un munt de gols, pues, una vegada més el president se posa en una part que a ell no li toca.
No li pertoca.
Però bueno, si sabem que els portuguesos estan portats per Mendes, en la força que té, i que sí, està Deco també, i que està Deco també allí, un altre portuguès i tal, doncs llavors potser les coses s'aclareixen una mica i es comprenen, no? Que potser el problema en si era una mica en aquesta diferència de criteri en quant a la continuïtat d'alguns jugadors i de la manera de i de la manera d'enfrontar la nova temporada. Una vegada més, el president crec que no actua com a president, i una vegada més veiem que hi ha unes influències del Barcelona molt negatives, perquè bueno, pues lo Flick, que a mi també em mereix tots els respectes i penso que pot ser un entrenador indicat per al Barça actual, sobretot tenint en compte el que tots veiem, la mancança física que tenia i que pareix que s'havia relaxat molt el vestidor, la competitivitat i la manera de jugar, sinó que era una de les coses que no posaven damunt la taula a l'hora de competir. Però bé, sí, sabem que també lo porta un altre amic exsoci de la porta i que a més és també el representant de Lewandowski, és el mateix representant de Flick i tot, doncs al final dius, bueno, això és com si diu vulgarment una merienda de negros aquí. Hi ha un presidencialisme i unes coses que ningú les pot compartir. Entendre sí, perquè s'entén, però compartir ni molt menys en tot així. Llavors, bé, vull dir, me mereix tot el respecte és lo Flick, perquè ell és un que ha arribat ara i que ha aterrissat, però seguim estant en mans, jo crec que no són les més apropiades sí. per a poder tirar el Barça endavant i triomfar. I menys mal de la Pedrera, menys mal de tots aquests nois joves, que són els únics que aguanten la... que aguanten el club
i que
aguanten l'entitat. I això també una part del mèrit li hem de donar a Xavi, que una vegada més penso que ha sortit d'una manera molt indecorosa, en una punyalada per l'esquena que no es mereix i que, a més, damunt, volent encara al final posar-lo a l'altar i dient que les bones relacions i que tot bé. I bé, Xavi se'n va anar sense voler fer sang, sense dir, jo suposo, tot el que pensava, perquè jo crec que, sí, que hagués pogut disparar i a tocar.
Estripar, sí.
I la veritat és que d'una part a mi ho hem d'agrair, perquè penso que tirar més llenya al foc tampoc no serveix de moltes coses. I l'esperança, sobretot en la Pedrera, poca esperança en que es puguen fer fitxatges bons i molt malament que puguen continuar alguns jugadors com els portuguesos i algun més, perquè penso que ja han demostrat que no són rentables per al Barça ni mereixen estar al Barça.
Uh-huh. Manolo, Déu-n'hi-do, no pinta molt bé el futur aquí, per al Barça. No?
Aquí han de ser realistes, hi ha un culpable, únic culpable, que és Laporta, l'únic. Enganyant el soci des de principi de temporada en la pancarta allí, que guanyarem tot, que tenim un equip per a guanyar-ho tot. És un fantasma, lo mal que el soci, hi ha una part dels socis que el creuen, que no ho entenc, això passés a Madrid.
Jo crec que cada vegada menys.
Bueno, però n'hi ha encara.
Sí, no, sí,
n'hi ha algú que encara defensa la mala gestió d'aquest home. Ell se creu l'amo de tot, ell fa l'alineació, qui juga, qui no juga, espero que en Stefling no li faci el mateix que Xavi. I Xavi no diu res perquè hi ha un contracte que li diu que no pot dir res ara. Però que Xavi està emprenyat com una mona, això ja us ho dic jo.
Sí, home, claro.
Està emprenyat però com una mona i ara com hi ha un contracte que diu que no es pot. Ara ell no pot fer declaracions durant un temps, entrar dins del seu contracte i definir quito. Però que està emprenyat com una mona per descomptat, perquè l'ha deixat per l'arrastre. A Xavi l'ha deixat per l'arrastre. I és que s'ha d'analitzar el que ha fet aquest home com a president en lo de Messi. Ha enganyat no una, 20 vegades o 30. Li han marxat 25 persones de la Junta boníssimes. Li han marxat
sí.
Perquè veia que això era un desastre, aquest home.
Crec que només queden dos dels que van entrar.
I són els palmeros, sí. I queden els palmeros. Sí, sí. I queden els que li aplaudixen tot, encara que sigui un desastre. I espereu que la part econòmica, quan surti tot, prepareu-vos, prepareus, el culpable, l'únic culpable que hi ha aquí d'això és aquest home. En lo de Xavi, ja, això que s'ha vist per tot el món,
sí.
Això del sursito, és que per això un equip com el Barcelona ha de tindre tot aquesta pantomima, tot això. Ara te vull, ara no t'estimo, ara t'abraço, ara ploro, però què és tot això? És un president d'un club com el Barcelona? Però com estem aquí? Jo, si fos això del Madrid, jo estaria super, super cabrejat.
Bueno, fa dies que se diu que en moció de censura o algo així, no?
Sí, sí, se va arribar... Ara potser fa uns dies que no se sent tant, però sí que en algun moment va sortir la possibilitat de la moció de censura.
És una pena, de trobo, perquè lo de Xavi s'hagués pogut fer de mil maneres diferents.
Ha sortit a patades.
De mil maneres diferents.
Com altres, altres sí. Llegendes del Barça han sortit per a porta de tras, no? Podríem dir-ho així. Seguim avançant, últims més o menys 12-13 minutets de tertúlia amb el Contats, una altra notícia que coneixíem esta setmana en una entrevista que va donar la porta a Barça, a Barça One.
Barça One.
Bé, sí, sí. Comentava el tema de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona, que ha notificat una nova interlocutòria per la que s'estimen els recursos interposats contra la decisió del jutjat d'instrucció número 1 d'imputar a l'actual president del Barça, a la porta i al conjunt de directius del seu primer mandat pels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbits, José María Enríquez Negreira, en este pronunciament que complementa la decisió d'excloure la hipòtesi instructora del suborn en el cas Negreira, tant la porta com els membres de les directives del Barça entre el 15 de juny del 2003 i el 30 de juny del 2010 queden exonerats de responsabilitat penal. Per tant, se li donaria la raó a la porta, i la porta en este tema disparava en bala contra el Madrid, no? Que diria que el Real Madrid
que
comparegués el Madrid i extengués el sumari 6 mesos, diu que va ser una jugada molt bruta per a guanyar no val tot dia a la porta, i no sé per què juguen esta carta dia, perquè és un club tradicionalment afavorit per les decisions arbitrals. No sé per este tema de Negreira com l'ho vist?
No sé...
Bé, jo crec que això era de veure, perquè el que diuen era que Negreira era funcionari i que llavors això se tenia que aplicar una sanció penal i tal, vull dir que està clar. Com moltes coses que afecten el Barça, doncs tenen una repercussió mediàtica a Madrid que els dona un protagonisme i un rebombori que després a l'hora de la veritat se veu que no n'hi ha. El que està clar és que el cas de Negreira, jo ho veig que èticament és molt reprovable, però el que també me penso és que una vegada més es van fotre el pèl en moltes coses i que de cap manera se van beneficiar d'arbitratges, ni molt menys, ni poden posar en dubte els guanys d'aquelles temporades, en tot el que més. Això passa moltes vegades, vull dir que són les acusacions d'estes de diari que duren i que quan s'acaben ningú ja se'n recorda i que mentrestant pues, fan molt de mal. I en això pues, el Barça, tots ho sabem, que el Madrid no en té prou en guanyar i en poder lloar les seues alabances, sinó que necessita destruir, al contrari, en aquest cas el Barça, i necessita començar a fer són molts de comentaris negatius que no van a cap puesto. Vull dir que jo crec que a poc les coses se van posant al seu lloc. Torno a dir que èticament és molt reprovable els diners que li van donar en aquesta, com en aquesta persona, el Negreira, igual que altres coses, però que penalment aquí no hi ha res per a poder traure tant de suc com estan traient o com han intentat traure des de Madrid.
La pregunta és, estos diners han tannat? La pregunta és, estos diners han tannat?
Bueno, pues ja és un altre problema, però el que no es pot posar en dubte, Manolo, és les victòries del Barça.
No, això no diem res, jo no hi dic res d'això.
I que van estar favorits per l'actuació.
Jo no dic res d'això.
És l'únic que dic. Tot el que més... que demostren a veure qui és que aquests diners han tornat o com després Negreira los repartia o qui han sigut les poques vergonyes que s'han aprofitat.
Aquí
jo això estic d'acord. Jo he dit abans que èticament el que no pot ser és de que una vegada més que Negreira va afavorir els interessos del Barça, que el Barça va guanyar lligues i va guanyar partits per favors arbitrals, quan això no és així. I a més, vull dir, en la televisió de Madrid i en tota la porqueria que han estat fent durant tota la temporada, que penso que això no li fa cap falta al Madrid per a que després pugui ser beneficiat per actuacions arbitrals. Sí, i que hi ha tantes coses que ens ho posen en dubte. La pilota aquella, si ha entrat i no ha entrat, la càmera aquella que per casualitat d'aquell moment no va funcionar.
Les càmeres funcionaven totes, això és mentida.
De que el Barça no va guanyar una Lliga l'últim partit i que després s'ha demostrat. Després sabem quan els àrbits, quan ja s'han jubilat, el gran amor i el gran carinyo que tenen al Madrid i els abraços que han els valencià en els jugadors, bueno, és igual. Vull dir que és una de les coses que s'haurien de tornar a començar i, per tant, el que, no, el que està clar és de que la premsa de Madrid està molt controlada per Florentino, una cosa més que tinc controlada.
Tot ho controla, tot ho controla.
Que, i no, ho tinc controlat, vull dir, el Ferreres este se l'endú en l'avió i no i es veu, vull dir, que de la manera que està, i que en Antena 3 o Barça, lo de Negreira, pues era portada cada dia durant no sé quantes temps i tal, vull dir que li trauen un suc que quan pues, que no n'hi ha, i que això pues, és lamentable, però bueno, els catalans en moltes coses ens hem d'acostumbrar a que des de Madrid ens maltracten i, per tant, vull dir, és una cosa més. És una cosa més i el dolent és que després ningú es retracta quan al final se pugui saber exactament què és el que ha passat.
Jo trobo que... Dos coses, no? La primera és que, parlant a favor del que diem ara, sí que trobo que hi ha hagut una pressió en lo de Negreira cap al Barça. Va hi haure dos o tres mesos que van ser brutals. O sigui, ja se donava per fet que el Barça era el pitjor club de la història, que era el Barça de Negreira, se van fer bromes,
que fumarien fora de les competicions europees,
sí,
que,
sí, sí.
Que
se fregaven les mans.
I és una realitat, va ser una cosa que va fer un boom i durant un munt de mesos va anar apareixent, tornant, apareixent, tornant, apareixent, tornant, i se va aprofitar i es va fer mal. Dit això, jo no sé com acabarà la cosa, però a mi també m'interessa saber per què hi ha aquests pagos. Què ha passat, no? Com diem abans, que ha sigut la poca vergonya que ha utilitzat el Barça per fer aquestes coses, no? I que sortigui i que pagui, perquè això també en menor, ara una miqueta menys, no? Abans pareixia que t'acaba la imatge del club una animalada, ara t'acaba una miqueta menys. Tampoc trobo que perquè hagi sortit esta resolució que hem dit tinguéssim que oblidar el tema. No, no, els diners estan allí, és una cosa evident, doncs anem a veure què ha passat, no? I m'alegro perquè si li dono una mica de raó al Barça, però d'altra banda, a mi me pica el nas que no s'hagi trobat encara, o que no es pugui arribar a trobar, això, que és el culpable i per què s'ha fet. Dit això, sí que m'alegro i sí que trobo jo que algun altre mitjà de comunicació, que no ho faran, perquè sabem com és el periodisme avui en dia, sobretot l'esportiu, tant a Catalunya com a Espanya, perquè els catalans també, en el tema de Negreira, també van tindre el suyo. Molts d'ells tindrien que demanar perdó o no demanar perdó, però sí rectificar-se, perquè moltíssima gent ja va donar per suposat i es va dedicar a analitzar estadístiques d'àrbits aquella temporada, l'estadística de victòria, de derrota, que dius, hosti, no sé si donar per a tant, però...
I van sucapar.
Sí, 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 però és això, o sigui, jo entenc les versions, tant com de estar més tranquils, no? De ja no... s'ha demostrat que no són tan culpables com les de que encara queden coses per esbrinar, no? O sigui, no està ni blanc ni negre, no? És una mica més un gris.
No està tot aclarit, eh?
No és sospechós que quan Negreira deixa de ser dels àrbits o segon dels àrbits li deixa de pagar? Per què? Perquè no hi seguiu pagant-li? Perquè no interessava?
És que,
o no feia més informes?
És que home, no ho sé, Manolo, no ho sé. No t'ho puc dir, Manolo.
Resulta, pues, no t'ho puc dir. És que aquí pareix que sigui tot de flors i violes i aquí ningú és culpable de res. En aquest home, com va deixar de ser protagonisme de decisions a l'arbitratge, se li deixa de pagar. Per què? No, bueno, perquè, no sé, suposo que si feia informes ja no ets el segon dels àrbits, ja no et pago i perquè ara ja no pots ajudar en quan ell va dir que podia ajudar al Barcelona, podia ajudar-lo en el tema del VAR. No desviéssim coses que hi ha un moment que dius, bueno, tu, pareix mentida que no s'ha fet res aquí, que tot és un santets, tots som santets i de ningú ha fet res. Aquí s'ha fet molt de mal al Barcelona i els socis, a més de mirar el Madrid, tindreu que decidir que la porta i tots els presidents, aquests diners han tastat. Han tastat aquests diners. I per a què? Perquè el senyor Negreira va dir que ell d'informe no en feia ni un davant d'un jutge. I la porta va dir que aquí hi havia cassets i informes, tot una mentira. Tu, com a soci, no vols saber verdaderament 100 milions i pico perquè on estan?
Sí, sí.
El que passa és que el soci no vol saber res perquè sap que si surt, que si sap que si surt, doncs aquí algú sortirà en globo. Aquesta és la realitat.
Segur que en seguirem parlant d'este cas Negreira, que tanta tinta ha fet córrer i en seguirà fent córrer. Res, estem pràcticament fora de temps, us queden 2-3 minutets.
Una cosa també, Vicky, s'ha decidit que el Barça seguirà.
El Barça seguirà, eh?
Per mal disgust meu.
Per el disgust de Manolo, eh? Per el disgust de Manolo. Manolo, bé, tenim este... ja aquí propet, el MIG 7 Salou,
sí,
no? I vas cap allà,
sí,
no?
Sí. La setmana que ve, 3 dies de MIG, en uns grans equips de tota Espanya, i és, bueno, el que fa Juanjo Rubira ja no té, jo no sé com... És com el Madrid, Juanjo Rubira és com el Madrid ja, és champion.
Però és molt barcelonista, Juanjo Rubira.
Bueno, ja, jo ja... Vale, però bueno, jo sí, per a posar-lo a un terme, no?
A un nivell, no? A un nivell gran.
És champion.
I tant. També, Manolo, hi ha uns minutets en els patufets del Tortosebre, ja, Manolo, finiquitat,
sí,
això, no?
Sí, vaig acabar ara i supercampions i no res. L'any que ve seguirem, no sé qui ens que vulguem vindre, ahir està Manolo per ensenyar-los a començar a tindre unes pautes i una disciplina.
Molt bé, Manolo. Tots aquests anys d'experiència. Sí. I hem de dir també que, bé, pel que fa al futbol de més a prop de casa nostra, tots pendents de cap de setmana de l'última jornada de la segona catalana, que està emocionantíssima. La Sénia i el Camarles, sí, 63 punts, l'Ulldecona 61 i la Pobla B 60. El primer puja directe, el segon i tercer promocionen. Veurem què és el que passa en aquesta jornada final, perquè serà jornada de, no de transistors com abans, però sí de mòbils, no? A veure què passa als diferents camps i a veure finalment qui puja directe i qui fa segon i tercer, insisteixo, farà la promoció i primer pujarà directe. No tenim temps per a més. Pere Panicella, Manolo Hierro, Joan Bericat, moltes gràcies per acompanyar-nos, una abraçada forta i hasta una propera tertúlia.
Moltes gràcies a tu, Vicky.
Bona nit.
Atac i gol, presentat per Vicky Magí.